Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
El nostre aplaudiment d'avui és per al personal de neteja, pels que es curen que cada carrer, cada negoci, cada supermercat estigui ben net per la seguretat de tothom. Un aplaudiment.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
Les 8 i un minut, bona nit de nou, us parla Ignasi Miranda. La possibilitat de reprendre el culte públic ha arribat des d'avui ja a tot Catalunya, amb l'entrada de tot el país a la fase 1, amb l'única excepció de Barcelona i l'àrea metropolitana, on també es pot celebrar aquest culte públic a les esglésies, ha permès incloure la fase intermèdia, que igualment ho permet, i també manifestar la voluntat d'obrir les portes per aquest culte públic. Ara mateix, a la Catedral de Barcelona, la missa que acabem de transmetre s'ha produït així, amb una quinzena de persones aproximadament que han participat amb totes les mesures sanitàries estrictes. Recordem també que terrasses plenes i botigues a mig gas han format part del paisatge de Catalunya avui en l'estrena de la fase 1 a bona part del territori. Ganes de normalitat i recuperar l'esmorzar a les terrasses, que és el que permet. Han estrenat la fase 1, recordem-ho, les regions sanitàries de Girona, Lleida i la Catalunya Central. També se sumen a les que hi havia des de la setmana passada, també recordem-ho. I Salut farà un milió de testos a la població per elaborar un mapa d'immunitat. Les proves també serviran per esbrinar les diferències existents entre territoris, edats i professions, entre altres paràmetres. Hem sabut, a més, avui que la selectivitat durarà un dia més per garantir la seguretat dels estudiants. Es retarden les proves per a majors de 25 i 45 anys i les d'accés als graus en educació infantil i primària per adaptar el calendari a les necessitats de la lluita contra el Covid-19. Encara destaquem en plana cultural que museus de tot el món celebren avui el Dia Internacional dels Museus, però per primera vegada ho fan en bona part de la seva programació via streaming. Concretament a Espanya, d'acord amb l'ordre ministerial, les sales poden obrir-se amb un 30% de la seva capacitat, mantenint una distància de seguretat de 2 metres i amb elements tàctils per al visitant inhabilitats, sense audioguies ni fulletons. Fins aquí l'actualitat, ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. La pandèmia que vivim ha afectat profundament la vida eclesial de les comunitats i les parròquies perquè ha obligat, com sabeu, a mantenir un confinament que no ha permès ni tan sols fer celebracions de l'Eucaristia amb participacions de fidels. Amb l'inici de la fase 1, en diverses diòcesis la comunitat cristiana, en uns casos des de dilluns passat i en altres des d'avui mateix, ja s'ha pogut tornar a plegar al voltant de l'altar per celebrar la missa i els altres sagraments, seguint les mesures sanitàries i tenint en compte les indicacions que les autoritats vagin comunicant. Els bisbes de Catalunya centraven ahir les seves cartes dominicals en el tema de la represa de la celebració de l'Eucaristia amb participació de fidels. També comentaven la necessitat de construir lideratges que marquin camins del mes de Maria i de deixar-nos portar per l'Esperit Sant, entre moltes altres qüestions. L'arcabisbe Joan Enric Vives, per exemple, recordava que ahir, en una part del bisbat d'Urgell, es vivia el primer diumenge amb la represa de la celebració de l'Eucaristia Dominical, la Pasqua setmanal, deia, amb la presència de fidels, i afegia que estem celebrant la Pasqua, que és el do de la resurrecció de Crist. Demanava, a més, que ens deixem portar per l'Esperit, que tot ho omple de vida, que visquem amb renovades forces aquesta represa de la vida comunitària, eucarística i pastoral, després del confinament, que preguem i estimem i que retornem esglaonadament a la normalitat de la vida comunitària, eclesial, sense pors ni desànims, com tampoc angoixes. Ens quedem amb la necessitat d'estimar, i això és el que intenta impulsar i promoure Càritas. Avui la diòcesi d'Urgell és protagonista. Després d'una reflexió del delegat episcopal de Càritas a aquesta diòcesi, Jaume Mayoral, sobre la importància i la profunditat del voluntariat, ens acompanyarà uns minuts Maria Lluïsa Carreras, jubilada, que ha fet els últims 3 anys reforç escolar i altres formacions amb tota la dimensió humana i de proximitat que comporta. Després de les notícies, que sempre serà la part central del programa, comptarem amb la presència també de Laura Perramon, és el nostre testimoni, de la diòcesi de Girona, estudiant de treball social, que ens explica la seva feina i servei a Càritas. Conversarà amb ella i ens reproduirà les seves reflexions el nostre col·laborador de Girona, Aleix Cabarroques. Això, amb les notícies que ens porta la Montserrat Creus i més coses, us acompanyarà fins a les 9. Amb ella, la Montserrat Creus, com a coordinadora, i som tot l'equip, amb el José Matosas a les vies de so i també el Rafa Sanaúj a la redacció i el Luis Miguel Luna, sempre pendent. Us parla davant del micròfon l'Ignasi Miranda. Comencem.
El missatge de la diòcesi.
Avui la reflexió ens l'ofereix el vicari de Càritas, el delegat episcopal de Càritas, millor dit, a la diòcesi d'Urgell, Jaume Mayoral, que ens farà una reflexió precisament sobre el voluntariat, un tema que serà molt present avui en el nostre programa. Mossèn Jaume Mayoral, bona nit i benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel. Endavant.
Bona nit. Permeteu-me, doncs, atensar-me a tots vosaltres en aquest missatge que vol recuperar la tasca dels nostres voluntaris amb clau pasqual. Estem en el temps de Pasqua, és un temps de fer camí, de saber acompanyar. I això és la tasca que fan els nostres voluntaris i voluntàries. Aquests dies em recorden molt el camí de Maús, no? Jesús es posa al costat d'aquells que tenien dubtes, incerteses, dificultats, i es posa al costat per acompanyar-los, escoltar-los i al final parlar-los. És la tasca de tants dels nostres voluntaris, que no només a la nostra diòcesi d'Urgell, sinó arreu de les diòcesis amb seu a Catalunya, estan donant tot i més per poder fer aquest sentit pasqual de resurrecció, de refer-nos d'aquestes dificultats que ens ha tocat viure. Cadascú reinventant la seva feina, d'altres assegurant la que estaven fent. Jo em sembla que és el seu gran moment, el moment dels nostres voluntaris, que ens han permès desplegar-nos i donar aquest sentit de proximitat, d'acompanyament, de saber escoltar, no només amb la tasca del dia a dia, sinó aquests dies, com us deia, reinventant, no? Agafant el telèfon i escoltant aquella persona que necessita una paraula amable o que algú l'escolti, o que li digui que no estan sols, que nosaltres estem amb ells. Jo em sembla que dona sentit a la nostra Pasqua, dona sentit a la nostra fe i a aquesta acció que no es pot desdibuixar d'un sentit també eclesial, de proximitat, de fer camí, és la nostra vida. A vegades en aquest camí de la vida, doncs, com ara, vivim dificultats, situacions que fan capgirar moltes coses, a vegades plantejaments d'acció, com també tenim amb la gent que col·labora amb Càritas, però que sabem retrobar el nostre sentit, com us deia, un sentit de proximitat. No podem deixar els més vulnerables sols, en un racó de la carretera de la nostra vida. Nosaltres hem d'estar per amb ells perquè no volem que hi hagi més vulnerables. El que nosaltres volem és que tothom trobi en l'Església i amb la seva gent algú que els fa costat i que els fa propers a aquesta imatge del Crist ressuscitat que ve a donar-nos sentit de joia i alegria. Malgrat les dificultats, ens en sortirem, que és el que sentim tant aquests dies, no? Ens en sortirem perquè teníem del costat nostre la força i l'esperança, aquestes virtuts que han de tornar a la feina de tots aquells que ens sentim creients. I, per tant, doncs, això és el que ens ha d'envalentonar a fer-ho cada dia, fins que això s'acabi, aquesta pandèmia que ens toca viure una mica millor. Aquesta és una mica la reflexió que voldria oferir tots aquells que avui aquesta vesprada ens escolten i que veieu que parla de sentit pasqual i sobretot de sentit esperançat, que és el que necessita la nostra gent, especialment els més vulnerables de la nostra societat.
I tant, doncs ens quedem amb aquest sentit profund i espiritual del voluntariat en aquest temps de Pasqua, de joia i d'esperança, malgrat tot. Moltes gràcies, mossèn Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Una abraçada i fins una propera ocasió. Ja ens encaminem cap a Corpus i segur que Càritas d'Urgell presentarà la seva memòria. Ja en parlarem, si Déu vol. Que vagi bé.
A vosaltres una forta abraçada a tots.
Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana d'Urgell i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Volem conèixer avui des de la diòcesi d'Urgell una experiència de voluntariat que, d'alguna manera, respon molt al perfil mitjà de persones voluntàries, és a dir, el d'una dona jubilada i que dona una part significativa del seu temps diari o setmanal a ajudar de manera directa o indirecta Càritas. Avui coneixerem la història de Maria Lluïsa Carrera, voluntària de Càritas a Balaguer, la capital de la Noguera, dins la mateixa diòcesi d'Urgell. S'ha dedicat aquests tres últims anys, des que es va jubilar de la seva professió de mestra d'escola, a fer reforç escolar, concretament dos anys, i aquests últims mesos a ensenyar a cosir, però no només això, sinó a impulsar tota la part humana d'aquest tipus de formació. També en una escola d'adults s'ha format per millorar l'anglès i la informàtica. Amb ella parlem, senyora Maria Lluïsa Carrera, des de Càritas Balaguer. Bon vespre, bona nit, benvinguda a Ràdio Estela, la veu de Càritas.
Bon vespre.
Com està?
Molt bé, i vostès?
Bé, gràcies a Déu. Bé, abans d'entrar una mica en la seva història de voluntariat, com està vivint aquest temps de confinament? Segur que a casa, vostè amb la seva família i potser ajudant d'una altra manera, no? També la gent a través de Càritas.
Sí, bueno, primer a través de Càritas ens van proposar si podíem fer bates pels sanitaris, és a dir, el CAP de Balaguer, per les residències i per l'hospital.
Molt bé.
I doncs mos hi vam apuntar, però després el coordinador de Càritas van creure convenient que es portés des de la paeria de Balaguer, coordinar-ho tot. I llavors, doncs, ara participo a la paeria.
Molt bé,
però
sí.
És a través de Càritas que m'hi he posat.
Sí, Càritas, d'alguna manera, ha sumat esforços amb l'Ajuntament, amb la paeria de Balaguer, per fer aquestes bates per als sanitaris. I suposo que hi ha bons resultats, perquè, bé, la bata sembla un instrument potser de menor importància al costat d'altres, però és també molt, molt important per als metges.
Bueno, ja, diguéssim, aquest grup de voluntaris se fa bates, mascaretes, peucs...
Molt bé, per tant...
I mascaretes, sí,
sí, sí, tot allò que ajuda a protegir-se higiènicament i, en el cas dels peucs i les mascaretes, doncs, a evitar contagis més directament, certament. Bé, i vostè, que es va jubilar ara fa 3 anys, té una història d'aquests 3 anys, d'aquest temps, com a voluntària a Càritas d'Urgell i concretament a Càritas de Balaguer. primer ha fet reforç escolar i després aquesta formació, sobretot de cosir. Expliqui'ns una mica la seva vivència com a voluntària. Si vol, comencem pel reforç escolar.
Sí, sí. Bueno, pues el primer any que estava jubilada, bueno, ja ho tenia, abans d'acabar, ho tenia molt clar que volia fer reforç escolar. Perquè, com que havia viscut tants anys al món de l'ensenyament, pues jo veia que aquí hi havia criatures que necessitaven molta ajuda. Però, a part de l'ajuda de reforç escolar, també el dia a dia, el tractament, saber-los estimar, apreciar, vull dir, i això ho tenia molt clar de fer. Llavors, el primer any que ho vaig fer, me va agradar, però hi havia algunes coses que vaig proposar, representar que s'havia de fer unes reunions a principi de curs, per donar unes pautes que tots les persones voluntàries tinguéssim unes mateixes pautes, perquè, clar, va ser com una família, no? Si el pare va per un costat i la mare va per un altre, les criatures, i per la educació, pues, així ho van fer. I ens va anar molt més bé. El segon curs, com que vam fer tot això, vull dir, la veritat que sí, que ens va anar ja molt més bé. Però, clar, els nens són molt diversos.
Ja, això li volia preguntar precisament. Hi ha molta diversitat de necessitats, sí. Segur. Hi ha molta necessitat en general, més enllà de la diversitat, de reforç a Balaguer, concretament, o a la zona de la Noguera?
Bueno, és que, clar, representa... Sí que n'hi ha. Perquè hi ha criatures que, clar, quan arriben a casa, els seus pares, doncs, clar, sigui perquè no coneixen la llengua o els hàbits són... o no tenen totes les eines adequades per poder-los ajudar. Llavors, clar, n'hi ha de petit, bueno, allí se fa la primària, de primer fins a sisè. I, clar, les criaturetes de primer, doncs, clar, les eines més importants, una criatureta, avui dia, és aprendre a llegir, entendre el que llegeix, és el més important. Després ja aprendrà tot el més. Això els havia d'ajudar moltíssim.
Sí, sí, sí. Bé, avui parlem amb la voluntària que ens acompanya, Maria Lluïsa Carrera, de Càritas Balaguer. I després d'aquesta experiència pel reforç escolar, què destacaria del que ha fet vostè? Pel que ens comentava abans de l'entrevista, primer formació seva personal i després també formació a altres a través del cosir.
Sí, bueno, ara li parlo de l'altra part, no? De l'última part, no?
Sí, exacte.
És a dir, com que me van coincidir els horaris per anar a l'escola d'adults, doncs clar, no podia continuar el reforç escolar aquest curs, 19-20. Llavors em vaig apuntar, representa que és un taller de costura, però no és curs només, es pot cosir, fer ganxet, fer diferents treballs manuals, no? Però sobretot és aprofitar perquè no es tiri roba, no? Aprofitar, per exemple, una camisa, fer-ne una bossa, vull dir, coses així, útils. Però el més important, això era un mitjà perquè ens poguéssim conèixer, introduir amb diferents persones, diferents nacionalitats, però la majoria eren de Sud-amèrica i d'Àfrica, no? Però per la llengua, per aprendre més català, més castellà, nosaltres també preníem paraules de les seues, parlar de les tradicions, les costums, i més aviat era el tracte humà, no? I a vegades pues, mos consultaven, és a dir, per anar al CAP, què s'havia de fer, o per anar a la biblioteca, el carnet, vull dir, ajudar-les amb aquests aspectes, a part de la costura i el taller que estem dient.
I d'aquesta experiència, quina valoració em fa? Potser ha estat més intensa pel que fa al contacte humà, a banda de la interrupció per aquesta pandèmia, que això ens afecta a tots.
Sí, sí, perquè ens hem trobat en falta. Vam fer, també, vam crear un grup de WhatsApp.
Sí, ah, molt bé.
Doncs vull dir, molt bé, perquè hi ha hagut una relació, vull dir, com que doncs, hi havia persones que t'explicaven, a mi tenien algun problema, vull dir, ens hem trobat, vull dir, molt bé, i aleshores, vull dir, també ells ens expliquen pues, les seues pues, tradicions dels països o del seu costum que tenen. I llavors, vull dir, hi ha hagut una relació humana molt bona, perquè hem de pensar que nosaltres també hem d'aprendre la més gent, no només nosaltres ensenyar.
Sí, sí, sens dubte que aquí hi ha uns vincles que, a més, en molts casos i amb gran esforç estan continuant, no?, malgrat la distància física. Com veu el futur, vostè, per a la seva acció concreta com a voluntària en els seus àmbits formatius, sobretot, i en general? És previsible que, per exemple, en una Càritas local com la de Balaguer hi hagi més feina, més necessitat per atendre ara les properes setmanes? Segur que sí.
Segur que sí. El que passa és que la primera cosa que... Bueno, a veure, ja sé què es fa, eh? Però és molt important, a veure, els voluntaris, formar els voluntaris. perquè a vegades, vull dir, no sé, si una persona saps algunes coses determinades per poder-ho fer més bé, pues, doncs també va més bé, no? Vull dir, a principi de curs, per exemple, això que li deia del taller, pues, formar a veure quines coses volem fer, perquè si vols ensenyar una cosa i no ho domines, pues, jo el que em trec més positiu és que ens han d'ajudar tots. I en la pandèmia que hi ha avui dia, tothom sap reconèixer, almenys jo diria que sí, que som humans, que som persones limitades i que tots ens necessitem i tots podem aportar el nostre granet d'arena.
Mm-hmm. Doncs que segueixi sent així i estic segur, estem segurs que vostè com a voluntària a Càritas Balaguer no està sola. Hi ha un bon equip, hi ha molts voluntaris?
Sí, sí, bueno, allí som el grup d'aquest any, no?
Sí.
Som quatre persones que... Pues, a vegades n'hi pot fallar una, no? Però els C4, vull dir, sempre si fallo una, pues, hi ha tot el resto de l'equip. I a més la coordinació, també, que a vegades ens proposen fer, pues, per exemple, un taller de panellets, o el taller de la mona, bueno, etcètera, no? Vull dir, això també ajuda a part de la costura, no?
Uh-huh.
I després, quan treballava al reforç escolar, vull dir, també hi havia voluntaris que havien sigut, la gran majoria eren exprofessors.
Clar, per tant, és tot un actiu que tenim, perquè després de la jubilació, gràcies a Déu, si hi ha un mínim de salut, es poden fer moltes coses en aquest camp, també. És a dir, que no és una jubilació total, encara que sigui laboral o oficial.
Sí. No, disposes el temps lliure d'una altra manera. I quina millor manera de compartir per poder ajudar.
I tant. Doncs avui encara uns breus minuts més amb Maria Lluïsa Carrera, voluntària de Càritas a Balaguer. Com que ens dona la sensació que s'ha quedat amb una miqueta de ganes de parlar més del reforç escolar, per això li volem preguntar, d'una banda, si li agradaria tornar a fer aquest servei, potser el curs que ve o l'altre, de reforç escolar, i també si ens vol comentar alguna història concreta o alguna vivència concreta que hagi tingut dintre de la tasca de reforç escolar.
Bueno, una tasca molt concreta que em va agrapar molt, no? Que em va impactar, no? Que al principi del curs va vindre una nena,
sí,
que no sabia llegir, era molt tímida, no gosava parlar, i llavors, vull dir, vam parlar també amb el seu pare, que l'acompanyava,
uh-huh.
I com que ella va veure que el seu pare també s'interessava, que això és molt important, poquet a poquet, pues a final de curs tots vam estar molt contents, bueno, perquè clar, a part de l'escola també, no? Doncs va aprendre a llegir, aquella nena es va obrir i va disfrutar i va parlar, vull dir, amb tots els companys, perquè estava molt tancada perquè se sentia molt insegura.
Uh-huh.
I després si tornaria a participar al reforç escolar, jo li he de ser sincera. Jo soc molt patidora.
Ja.
I llavors, clar, amb les criaturetes, vull dir, ho has de donar al 100%, i has d'estar al 100%, i has d'estar amb ells. Doncs clar, cada vegada la canalla, vull dir, entre cometes, no? Pues clar, són més moguts, tu te fas més gran, i jo la veritat, vull dir, que me sembla que no. És a dir, per la part humana del taller que li estava dient, sí, però amb criaturetes un ha d'estar al 100%, i si no està al 100%, doncs només que deixi pas amb unes altres persones que ho puguin fer millor.
Com que no s'esgoten les necessitats, segur que si alguna cosa valora de no fer-la a partir d'ara, segur que n'hi ha d'altres, com és el cas d'aquesta formació d'adults o moltes altres que estimulen, no, la reintegració de moltes persones que de vegades no tenen un horitzó clar. Vostè ha posat l'exemple dels que han vingut d'Amèrica Llatina o de l'Àfrica, o potser del nord d'Àfrica, però segur que hi ha també gent d'aquí amb necessitat, no? És una mica de tot.
Sí, sí, bueno, d'aquí també, però sap el que passa? Que el reforç escolar, com que, clar, no eren moltes persones, clar, vull dir, moltes criatures tampoc les podies atendre, i llavors, esclar, s'agafaven les necessitats més difícils.
I tant. Molt bé, un plaer conversar amb vostè, senyora Maria Lluïsa Carrera, voluntària de Càritas a Balaguer. Per acabar, no sé si vol, en forma de salutació una mica més completa, adreçar-se als oients, recomanant-los al voluntariat, perquè això és una manera també d'ajudar. No tot és fer un donatiu econòmic. El temps també té un valor i donar-lo és bonic, oi?
Oi tant, jo recomanaria, pues, a tota la gent que pogués, perquè clar, a vegades un vol i no pot,
i
sigui pel temps o per la salut, però si un té salut i té temps, pues, durant el dia hi ha moltes hores. I, doncs, si tu te dediques a fer obres, no per sentir-te bé tu, sinó per estar amb la gent i poder ajudar, pues, què millor, no?
I tant, que donar una part del seu temps. Vostè dedica alguns dies a la setmana o unes hores a la setmana?
Sí, bueno, em representa que anem dilluns, dimarts i dimecres.
Ara ha canviat amb això del confinament, oi?
Bueno, ara no, ara no podem.
Ara, exacte.
Ara no podem, ara pot... per WhatsApp, enviar sí. missatges positius i coses així.
I tant, i tant. Sí, avui precisament en una entrevista aquí al matí, en un dels nostres programes a primera hora, un voluntari d'una Càritas parroquial a Barcelona concretament, deia la necessitat, transmetia la necessitat de voluntariat jove, que també és important.
Sí.
Encara que vostè sigui jove d'esperit, però lògicament a partir de certa edat no recomanen sortir, oi, a fer voluntariat a fora fins que no passi tot això. Bé, doncs moltes gràcies novament, que vagi molt bé, una abraçada i fins una propera ocasió, senyora Maria Lluïsa Carrera, voluntària de Càritas Balaguer. Adéu-siau.
Adéu, moltes gràcies.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana d'Urgell i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Comencem el nostre repàs informatiu. La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta ha rebut un donatiu de 10.000 euros de l'obra social La Caixa per a la seva àrea social i, en concret, per al Banc d'Aliments Frescos, que funciona des del 2010. Rafa Sanahuja, bona nit, benvingut.
Bona nit, Ignasi. Davant de l'excepcionalitat del moment de la crisi del Covid-19, com va fer l'any 2018 en la campanya de la cooperació i la solidaritat en la recollida de diners per combatre els problemes dels infants de la ciutat que viven al límit de la pobresa i en pobresa severa, la totalitat de la donació es lliurarà a parts iguals a Creu Roja i Càritas Tortosa perquè siguin aquestes entitats, a través dels seus canals habituals, les encarregades de fer l'adequat ús de la donació. L'acte de lliurament de l'aportació per part de l'obra social La Caixa va tenir lloc el 6 de maig a Tortosa, amb la presència de Rosa Mañé, directora de l'àrea de negoci de CaixaBank a les Terres de l'Ebre, Jordi Farrer, director de la centenària oficina de l'entitat de la plaça Alfons de la capital del Baix Ebre, Mabel Marcos, primera majordoma de l'Arxiconfraria de la Cinta, i el secretari Josep Miquel Marro. Cada dia, des de fa més de 10 anys, l'Arxiconfraria de la Cinta gestiona la recollida d'aliments frescos que són lliurats a la casa d'acollida de Tortosa amb una mitjana d'unes 5 tones al mes, el que fa un total de més de 60 tones d'aliments frescos a l'any. La feina coordinada pels cofrares José María Utgés i Lorenzo Pérez es complementa amb la participació durant les campanyes generals i puntuals que organitza el Banc d'Aliments en l'àmbit de tot Catalunya i una presència activa a la taula permanent d'aliments de l'àrea social de l'Ajuntament de Tortosa. Per la primera majordoma, Mabel Marcos, estem davant d'una acció extraordinària, ja que el menjador social de la Casa d'Acollida de Tortosa ha quasi triplicat l'atenció a les famílies necessitades i es feia imprescindible redoblar esforços en la recerca de recursos per fer front al problema que està generant la crisi del coronavirus.
Bopac Terquimsa ha dut a terme el donatiu d'un total de 220 pantalles protectores facials a Càritas Diocesana de Tarragona. L'objectiu, segons s'ha indicat en un comunicat, és proveir als voluntaris i tècnics de l'entitat material necessari per fer front a la situació d'emergència provocada pel coronavirus. Les 220 pantalles són per als voluntaris i tècnics dels dos menjadors socials de Càritas, situats una a Tarragona i una altra a Reus.
El director general de Bopac Terquimsa, Eduardo Sañudo, ha assegurat que el seu compromís amb la regió és total, que estan satisfets de poder col·laborar amb Càritas Diocesana de Tarragona i contribuir així a frenar les conseqüències de la Covid-19 i que la solidaritat no entén de confinament i a hores d'ara és més que necessari i així ho entenen els seus valors com a companyia. Per la seva banda, el responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Tarragona, Josep Maria Castrillo, ha exposat que estan molt agraïts per les pantalles protectores facials que els ajudaran a vetllar per la seguretat dels voluntaris i tècnics i ha afegit que durant la pandèmia no han parat ni un sol dia. Atenen 3.578 famílies vulnerables i han hagut d'extremar les mesures de seguretat adaptant el repartiment d'aliments.
Amb la mirada posada en els greus efectes socials causats pel coronavirus, els bisbes de la Subcomissió d'Acció Caritativa i Social de la Conferència Episcopal Espanyola llancen en el seu missatge anual per al Dia de la Caritat, que serà el 14 de juny, en la festa del Corpus Christi, una invitació a tots els ciutadans perquè ajudin a fer possible un diàleg constructiu i eficaç que impulsi un treball de transformació del món amb la mirada posada, diuen, en els més fràgils de la nostra societat i amb una ferma voluntat d'arribar a acords i d'aplicar-los.
Els prelats afirmen que necessiten la voluntat de tots, particularment de les nostres autoritats polítiques, civils, econòmiques i religioses, i que els murs siguin superats, perquè els egos, els interessos particulars i les ideologies siguin deixades a una banda.
Seguim repassant l'actualitat de la setmana per a la Caritat. La xarxa de Càritas en els territoris de l'Amazònia, el treball de les quals s'està fent acompanyat des de fa dècades per Càritas Espanyola, ha donat la veu d'alarma davant la greu situació de desprotecció davant l'impacte de la pandèmia global causat pel coronavirus, a la qual han quedat exposades les comunitats indígenes.
Ja el passat 31 de març, la coordinadora de les organitzacions indígenes de la Conca Amazònica i les seves organitzacions membres dels nous països de la Conca de l'Amazones, que engloba 511 pobles indígenes i més de 66 pobles en aïllament voluntari i contacte inicial, va emetre una declaració en la qual denunciaven que els pobles indígenes afronten una doble vulnerabilitat producte no només de l'exclusió i marginació històrica a què han estat sotmesos, sinó també com a resultat de les característiques i condicions geogràfiques en què perviuen en les terres i territoris ancestrals. Aquesta situació es veu agreujada per problemàtiques i vulneracions de drets preexistents, com el que suposa l'activitat extractivista que continua en aquests últims dies, tot i el toc de queda i estats d'excepció, i que provoca, amb l'ajuda dels estats, flagels socials i ambientals catastròfics per a la pervivència dels pobles de l'Amazònia, com denuncien les comunitats. Davant d'aquest increment dels riscos, el problema de l'Amazònia, sol·liciten una mínima coordinació entre els governs i les organitzacions indígenes per dissenyar les mesures de confinament, a fi que aquestes puguin ser complertes en tota la conca i els pobles amazònics puguin tenir un nivell de protecció adequat a la seva realitat. D'altra banda, es proposen també mesures d'autososteniment i reforçament del sistema de salut perquè no es produeixi el contagi comunitari en les poblacions indígenes, que, de fet, estan sent molt més letal que en el cas d'altres comunitats o societats més exposades al contacte humà. Al costat d'això, llancen l'alerta que per superar la crisi econòmica provocada per la pandèmia s'intensifiqui l'extracció dels recursos naturals perquè els estats puguin afrontar l'augment en l'endeutament. Per això Càritas apela ara més que mai a reforçar la solidaritat amb aquestes comunitats i el suport internacional per al seguiment de les vulneracions de drets a la regió. Es té constància que, encara amb les mesures de toc de queda o confinament en diversos dels països amazònics, continuen les activitats mineres, extractiva, i amb això l'origen de moltes de les vulneracions de drets detectades. Segons les dades recollides per la xarxa eclesial panamazònica, a data del 10 de maig s'havien registrat a l'Amazònia un total de 43.516 contagis i 2.647 morts per la Covid-19.
Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, ha explicat que si la corba de contagis del Covid-19 està decreixent, la de persones que estan demanant ajuda augmenta. Així es va expressar, amb aquest paral·lelisme amb l'àmbit sanitari, per explicar la situació que s'està vivint des de l'entitat, concretament, com dèiem, a l'arxidiòcesi barcelonina. Durant el mes d'abril, Càritas Diocesana de Barcelona ha atès 3.021 llars des dels seus serveis d'emergència social, al doble que en el mateix període de l'any anterior. Aquests serveis engloben l'acollida, l'acompanyament i l'assessoria jurídica online, la distribució d'aliments en espècie i els menjadors socials on es reparteixen pícnics, les ajudes econòmiques per comprar aliments o per cobrir el pagament d'una habitació en un pis compartit. Així mateix, durant el mateix període, els 79 punts de distribució d'aliments gestionats per les Càritas parroquials, conjuntament amb 7 menjadors socials, han atès més de 9.500 llars.
Càritas Diocesana de Barcelona manté el 85% dels seus projectes en funcionament, sigui presencialment o a distància, i ha reforçat tots aquells que tenen relació amb la distribució d'aliments. Càritas Diocesana de Barcelona ha reiterat la importància d'activar l'ingrés mínim vital, el més aviat millor en el conjunt de l'Estat, ja que ajudaria moltes de les persones que s'han quedat sense cap ingrés. Ha demanat que l'encaix amb la renda garantida de ciutadania a Catalunya sigui en benefici d'ampliar aquestes ajudes a persones que fins ara no hi poden accedir, com les que es troben en situació administrativa irregular. Finalment, s'ha recordat que la campanya de la necessitat s'ha triplicat. Tripliquem les donacions, Càritas per 3, de les 10 Càritas amb seu a Catalunya, continua en marxa i que la ciutadania de l'Arxidiòcesi de Barcelona pot continuar fent donatius a través del web www.càritas.barcelona.
En el Dia Internacional de les Famílies, que es va celebrar divendres passat, com cada 15 de maig, Càritas va cridar l'atenció sobre l'impacte del coronavirus en les condicions de desprotecció de les famílies més vulnerables, que estan agreujant-se a causa del confinament i l'absència d'ingressos. Si abans de l'actual pandèmia el procés d'integració de moltes famílies i llars espanyoles en situació de pobresa i exclusió social es mostrava encara feble en la seva recuperació i inestable en la seva durada, el retrocés està sent ara important.
Els equips diocesans i parroquials de Càritas a tot Espanya estan sent testimonis directes de com l'economia de moltes famílies estan al límit i com són moltes les llars que han vist com un o els dos progenitors s'han quedat sense feina, amb les conseqüències materials i psicològiques que això comporta. I encara que l'Estat, garant dels seus drets fonamentals, està invertint importants recursos de suport, aquests no arriben a cobrir la protecció que requereixen les famílies en situació de major fragilitat. A més, les dificultats econòmiques a les que s'enfronten famílies, Càritas alerta sobre la gravetat que suposa el desbordament psicosocial i emocional que estan vivint i com abordaran des de les administracions públiques l'estratègia eficaç de resposta integral i urgent que necessiten aquestes llars. En aquests moments d'incertesa per a moltes persones en situació de gran precarietat, Càritas està responent a aquests buits de les polítiques públiques i aportant suport, escolta i proximitat a totes elles a través d'un ventall de recursos que van des de la resposta de drets fonamentals com l'accés a un habitatge digne i als seus subministraments domèstics, a garantir una alimentació sana i equilibrada dins d'un model d'ajuda dignificada o a oferir vies informatives i orientació laboral per a accedir a una ocupació digna. Amb motiu del Dia de les Famílies, Càritas Europa va instar la Unió Europea a donar prioritat a la creació de l'anomenada garantia infantil i que la doti de fons suficients. Es tracta d'una mesura orientada a reduir a la meitat la pobresa infantil i familiar per al 2030, per la qual cosa, a més d'incloure's en una estratègia europea 2030 integral, social i sostenible, ha d'estar recolzada pel pressupost de la Unió 2021-2027 per aconseguir la reducció de la pobresa infantil i la inclusió social. Càritas Europa recorda que 23 milions d'infants estan en risc de pobresa o exclusió social a la Unió Europea i tot i apunta que aquest nombre augmenti considerablement a mesura que l'impacte econòmic de la pandèmia de la Covid-19 a Europa afecti les famílies.
L'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha aconseguit mantenir la seva activitat i, per tant, el contracte de tots els seus treballadors d'inserció, malgrat la crisi del Covid-19. Ara fa dos mesos que, des que es va declarar l'estat d'alarma, després d'aquest temps en què des de Càritas s'han seguit acollint persones en situació de vulnerabilitat, s'ha pogut constatar que una de les principals raons que ha portat les persones a aquesta situació de precarietat ha estat la pèrdua de feina i, per tant, dels ingressos, ja siguin persones que treballen en economia submergida o treballadores i treballadors als quals s'ha d'aplicar un expedient de regulació temporal d'ocupació, un ERTO.
Des del mes de març, quan es va declarar l'estat d'alarma, Brins ha continuat la seva activitat en tots els seus serveis, neteja, atenció a persones grans al seu domicili, horts i economats, a més de fer feines puntuals i organitzar nous serveis. Conscients del que està significant per a les persones la pèrdua dels ingressos provinents del treball, des de Brins d'Oportunitats no s'ha realitzat cap ERTE per protegir l'economia de les persones participants. S'han adoptat totes les mesures de protecció recomanades per tal de protegir la salut de les persones treballadores, així com la dels clients. S'ha fet entrega a tothom de mascaretes, guants i gel desinfectant per evitar ser contagiats o contagiar. S'ha donat a les treballadores i els treballadors la informació sobre les mesures de prevenció. A l'equip de neteja se li ha informat en mesures d'higienització específiques per a la Covid-19. A més, s'ha buscat distribuir les feines a prop del lloc de residència. S'ha estat en contacte amb els serveis socials per gestionar horaris que permetessin la cura dels menors en famílies monomarentals i s'ha tingut en compte la conciliació de la vida laboral i familiar.
I completem aquest informatiu explicant-vos que la cooperativa Llet Nostra, una marca de llet provinent de 140 granges petites i mitjanes, ha fet una donació de 600 litres i 220 vasets de postres làctics per a famílies vulnerables. El material ha estat lliurat al centre de distribució d'aliments de Càritas Diocesana de Girona, a Palafrugell. Bona part dels ramaders de Llet Nostra a les comarques gironines es troben precisament al Baix Empordà, on també hi ha una de les seves seus. El ramader i president de Llet Nostra, Jordi Riembau, considera que és una obligació ajudar els qui ho necessiten. Afirma que les 140 famílies ramaderes de Llet Nostra col·laboren amb les entitats, amb allò que saben fer millor, amb la llet de les seves vaques. Un aliment nutricionalment molt complet que ajuda a mantenir una dieta equilibrada, sobretot als nens i nenes.
L'equip del Centre de Distribució d'Aliments de la Població va rebre Riembau i va ser present durant la donació, que permetrà millorar la resposta que l'entitat ofereix a les famílies vulnerables. Durant la crisi sanitària, Càritas ha gairebé triplicat el nombre de consultes de persones que necessiten ajuda per poder viure dignament, i l'entitat espera que els propers mesos seran especialment durs per l'augment de persones que s'han quedat sense ingressos ni perspectives laborals. Per això, l'entitat fa una crida a través de la campanya Càritas per 3 per animar a les persones i empreses com Llet Nostra a mantenir el seu compromís amb les persones que més estan patint les conseqüències socials de la pandèmia.
I després de l'actualitat, us proposem reposar uns segons amb nosaltres, amics oients, amb una cançó que es titula Vinga aquí a lluar-te. És per demanar a Déu que ni la malaltia, ni la mort, ni els problemes que tots tenim ens separin del seu amor. Precisament, l'Església celebrava ahir la Pasqua del Malalt i aquest col·lectiu és especialment destinatari de la caritat de l'Església. Sentim les veus del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit a Catalunya.
Obras de los suyos y el caure.
la veu dels testimonis.
Amb el testimoni marxem cap a Girona avui. Allà tenim el nostre col·laborador i company de comunicació de Càritas Diocesana de Girona, Aleix Cabarroques, que conversarà durant els propers minuts amb Laura Parramon, estudiant de treball social de 23 anys i col·laboradora de diferents serveis a les Càritas de les comarques gironines d'aquesta arxidiòcesi. Endavant, Aleix Cabarroques, bona nit.
Bona nit, Ignasi, i bona nit a tots els oients de la veu de Càritas de Ràdio Estel. Segons dades publicades aquesta setmana pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 76,1% dels avis que viuen en residències tenen coronavirus. Es tracta, sense cap dubte, del col·lectiu que més ha patit les conseqüències directes d'aquesta crisi sanitària, tant pel que fa al nombre de persones mortes, que és molt elevat, com per l'alteració del seu dia a dia a les residències. Per això, avui hem parlat una estona per telèfon amb la Laura Parramon. Ella és estudiant d'Educació Social, té 23 anys, és d'Olot, a la comarca de la Garrotxa, i ha participat com a practicant als programes de gent gran de Càritas Diocesana de Girona. La Laura ens explica què és el que li atrau de treballar amb la gent gran.
Sempre he fet de voluntària amb gent gran. Vaig estar aquí a Olot en una residència durant molts anys fent de voluntària. Llavors, quan em van donar l'opció de fer les pràctiques de tercer, doncs, bueno, el col·lectiu de gent gran sempre m'ha agradat. I vaig optar per Càritas. Penso que és un col·lectiu que és molt oblidat, que està molt oblidat, que no se'l té gaire en compte, però tot això és un col·lectiu que t'aporta molt. O sigui, tenen una experiència i unes vivències i tan grans que t'aporten moltíssim. I tot i així no se'ls té gaire en compte.
La Laura va col·laborar en els projectes Apadrinar un avi i Grans experts, dos dels puntals de Càritas Diocesana de Girona pel que fa a l'atenció de les persones grans. Grans experts és un projecte molt especial perquè posa en valor l'experiència i les històries de vida de les persones grans i amb l'ajuda de tècniques com la Laura i de la pròpia gent gran participant es crea un relat o una presentació que llavors comparteixen en escoles i instituts.
Sobretot grans experts, perquè Apadrinar un avi ja el coneixia. De fet, jo vaig ser voluntària a Apadrinar un avi. Quan vaig estar a l'institut vaig participar en Apadrinar un avi, llavors ja el coneixia. Vale. Però grans experts no coneixia el projecte i em va apassionar. O sigui, el que vaig arribar a aprendre va ser brutal. O sigui, ja no només en el sentit de, doncs va, fem una història de vida de la persona, no? Sinó el vincle que es crea amb aquest projecte. No sé, per mi, és dels projectes que es fan amb gent gran és el més especial. Teníem tres persones grans, crec que ja eren voluntàries de grans experts. Llavors ja tenien creades aquestes històries de vida, les presentacions. Vale? Llavors la meva feina era acompanyar juntament amb l'Isabel aquesta persona a l'escola perquè pogués dur a terme doncs, la seva presentació. Però sí que és cert que durant el temps que jo vaig estar de pràctiques es va introduir en el projecte la Mia. I aquí va ser quan jo vaig poder crear, o sigui, jo juntament amb ella, la seva història de vida des de principi fins a final, tota la presentació, com ho faríem, tot.
La Maria Caselles i Albert, o Mia, com tothom la coneixia aquí a Girona, era una de les persones grans participants del projecte Grans Experts de Càritas Diocesana de Girona. Malauradament, la Mia ens ha deixat durant aquesta crisi sanitària. La seva història de vida era plena de records i de vivències vinculades, sobretot, al món del patinatge artístic. Però la seva trajectòria personal era intensa en tots els sentits. Va viure la guerra i va patir l'absència del pare durant 2 anys mentre va ser al front i en un camp de concentració. Més tard, i després d'uns quants malentesos dignes d'un vodevil, la Mia es va enamorar de l'home de la seva vida, en Bartolí, a la Rambla de Girona, lloc de trobada del jovent durant dècades, i tots dos junts van construir una família que ha estat unida amb ella fins als últims dies. Aquesta és una de les històries de vida que recordaran els nois i noies que van tenir la sort d'escoltar-la a les aules durant el projecte Grans Experts. Ens ho recorda la Laura.
I em vaig quedar en xoc, o sigui, no m'ho esperava, saps, allò que no... Bueno, sí que és cert que durant aquest temps jo amb la Mia ja no havia parlat gaire, perquè, bueno, però va ser com... No m'ho creia, saps, al moment. És que la Mia era una dona que tenia tanta vitalitat, però tanta, que jo al·lucinava. No sé, jo pensava, ostres, jo en tinc 20, 22, 23, i no... O sigui, no arribo a tenir la vitalitat que ella té. No sé, la manera de veure les coses, de viure la vida, de sempre riallera, sempre feliç, sempre positiva. No sé, mai m'havia topat a la Mia malament, al contrari. Sempre em deia, tot i estar malament, hem de viure la vida, hem de ser feliços. I, bueno, no sé, la vitalitat. O sigui, era, bueno, és una passada veure com els nens, no sé, escolten durant tota l'estona allò apassionats, no sé, és molt xulo. I a part ens fan nens petits que, bueno, nens petits allò d'escola i d'institut, no? Però sobretot els d'escola és molt xulo perquè costa, o sigui, és una edat que costa que estiguin assentats, que escoltin... I s'aconsegueix amb aquest projecte.
Estem parlant amb la Laura Parramon, estudiant d'Educació Social i que ha participat als projectes de gent gran que desenvolupa Càritas Diocesana de Girona. La Laura ens explica la seva experiència en projectes com Grans Experts que posen en valor el paper de les persones grans a la nostra societat. Un paper que, arran de la crisi sanitària, pren ara més valor que mai. La crisi sanitària ha obligat a establir mesures extremes que afecten el dia a dia de les residències i de les persones grans que hi viuen. Per exemple, no es permeten les visites ni el contacte amb les persones de fora. Com podem mantenir els vincles amb les persones grans?
Bueno, jo crec que el contacte sempre s'ha de tenir. Sigui físic o sigui mitjançant això, trucades, sempre hi ha de ser-hi. O sigui, la persona, pel simple fet d'haver-hi un contacte, ja... Sí, ja hi ha aquest vincle, no? Jo, de fet, durant les meves pràctiques vaig demanar fer de voluntària amb una persona gran de Girona. Després vaig haver de deixar el voluntariat perquè vaig marxar a fer pràctiques a fora, però tot i així encara continuem tenint contacte. I durant aquesta crisi la vaig trucant cada setmana mínim per saber ja com està, per saber com ho està visquent. I, bueno, no hi ha un contacte físic, però sí que ell és conscient que si hi ha qualsevol cosa, doncs en parlem i que estic aquí. Igual que jo sé que qualsevol cosa que jo necessiti la truco i...
Com es projecta de gran una persona jove com la Laura?
A mi m'agradaria que quan arribés a una certa edat continués visquent la vida que jo vull viure. O sigui, em costa molt arribar a pensar que puc arribar a un punt on no sóc feliç, saps? Mm-hmm. O sigui, arriba a un punt on bueno, m'estic donant compte que no porto una vida que em fa feliç, no? Mm-hmm. Penso que sempre... No només en arribar a ser grans, o sigui, és una qüestió de totes les etapes, o sigui, sempre hem de... Bueno, hem de procurar portar la vida que volem, no? Mm-hmm. I allò que ens fa feliç. Ah. I no, per exemple, la residència no m'agradaria que fos una opció per mi, no.
Aquesta crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha deixat al descobert forats importants pel que fa a l'atenció de les persones grans. Què pensa la Laura? Ens ha canviat la nostra visió sobre el col·lectiu de la gent gran, aquesta crisi?
M'encantaria que fos així, però penso que no. Penso que és un col·lectiu que sempre ha estat molt oblidat, sempre. Molt vulnerable. La gent és com que quan arribes a una certa edat ja és que com que no se't valora, no? Com... I penso que el fet de passar aquesta crisi no farà que la societat prengui consciència del valor que té aquest col·lectiu, no? Hem deixat descobert moltes coses i hem vist que realment no s'han fet les coses com s'han de fer i no es fan les coses com s'han de fer.
Bé, doncs moltes gràcies a la Laura per participar via telefònica i per mostrar-nos el seu testimoni sobre gent gran. I moltes gràcies també a tots els oients de la Veu de Càritas una setmana més.
Moltes gràcies a Aleix Cavarroques, des de Càritas Diocesana de Girona, i també a Laura Parramon, estudiant de Treball Social. Arribem ja al moment d'acomiadar-nos. Volem recordar avui un nom propi de l'actualitat, una figura molt rellevant de l'Església contemporània a tot el món, Sant Joan Pau II. Avui és el seu centenari. Avui hauria complert 100 anys. És el 18 de maig de 1920, quan va néixer, i per tant aquest centenari ens obliga a pensar una mica en ell, però no només en la seva figura, sinó en tot el que va aportar a l'Església del nostre temps. Pensem, per exemple, en una encíclica molt caritativa que va fer, molt enfocada a Càritas, com és la Sollicitudo Rei Socialis, la preocupació per les qüestions socials. Us recomanem, si la teniu per casa o si la podeu consultar per internet, una relectura d'aquesta encíclica, que d'alguna manera també recull l'esperit de la Populorum Progressio i de molts altres predecessors seus. Que Sant Joan Pau II ens ajudi a seguir promovent la pau al món, com s'ha dit darrerament des dels àmbits eclesials. També el Papa Francesc aquest matí l'ha tingut molt present a la missa matinal, l'última transmesa per streaming cada dia, en aquest cas no des de Santa Marta, sinó des de l'altar dedicat al Sant Polonès. Que Sant Joan Pau II intercedeixi per nosaltres i ens ajudi en aquests temps tan difícils que ens toca viure, com a ell li va passar també amb la Segona Guerra Mundial, que el va agafar de jove, i els drames del feixisme, el nazisme i el comunisme, que va patir per diverses vies. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia, que gaudiu d'una bona setmana. Us acompanyarem dilluns vinent, que estarem tot just en l'endemà de la festa de l'Ascensió i molt a prop del dia de Pentecosta. Seguim fent itinerari en aquesta Pasqua de preocupació per la pandèmia que tenim i també d'esperança. Us hem acompanyat el José Matoses a les vies de so i la resta de l'equip, amb el Rafa Sanahuja a la redacció, la Montserrat Creus a la coordinació, el Luis Miguel Luna, que també està molt pendent sempre, i qui us ha parlat davant del micròfon, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau, bona nit.